Tots els diumenges a un quart de nou del vespre, Àngels, amb David Serra.
Hola, què tal? Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a l'edició número 41 de l'Àngels, el programa de Ràdio Estel, en què cada diumenge i durant 20 minuts donem veu a les persones i entitats que treballen per al tercer sector social. Un programa, com tots sabeu, impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que fa, doncs, que fem possible el Joan Andreu Parra a la producció, la Paula Moreno a les vies de so i qui us parla, jo mateix. Comencem. Gairebé la meitat de les famílies que es troben en una situació de sense llar de Barcelona estan a càrrec d'una mare sola amb fills. Aquesta és una de les principals conclusions d'un informe elaborat per la Universitat de Barcelona amb el suport de la xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona. El programa, com tots sabeu, aquí l'Àngels hem parlat doncs, en diferents ocasions, en diferents moments, de sense llarisme. És un tema que ens preocupa, que ens interessa i doncs, que sempre el volem, sempre que és possible el volem treure en primera persona. Des de diversos punts de vista ho hem fet. Avui ens centrarem en les famílies. I per això hem convidat a la Maria Virgínia Maturí, que és professora de la Universitat de la Unitat de Formació i Recerca, Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Bona tarda, Maria Virgínia, i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
I també ens acompanya el Pere Cobo. Ell és coordinador del Servei d'Habitatges d'Inclusió Social de l'Ajuntament de Barcelona, entitat gestionada per ARTRA, i que forma part de la xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona. Pere, bona tarda també.
Bona tarda.
A veure, comencem per tu, Maria, d'aquest informe que has fet doncs, conjuntament amb els professors i professores Adela Buixadors, la Montserrat Diepes, la Irene de Vicente i el Jordi Caís. És de justícia dir-los tots, perquè a vegades només en diu un i no, no és just. Cinc persones darrere aquest estudi, el que ja dona idea de la importància que té. Doncs, com dèiem, sou autors i autores d'aquest informe. L'informe concretament es diu Recerca sobre famílies en situació de sense llarisme a Barcelona. I aquí no sé si és una mania meva o un... però a mi m'agrada quan parlem d'informes, perquè a vegades es diu un informe... No, m'agrada saber com s'ha fet. Jo crec que la gent interessa també saber com s'ha fet i quina és la metodologia en aquest cas.
Val. Bueno, en principi, quan tu has dit el nom de les persones que participen de la universitat, també dic que no solament estem nosaltres, sinó les entitats.
Sí, clar.
Quasi bé 12 entitats que van participar. I la metodologia que van fer, de fet, aquest estudi va néixer per una demanda també d'ells, d'una preocupació, no?, de la comissió, la XAP, la xarxa d'atenció a persones sense llar, i té diferents comissions de treball, una d'elles són les famílies, i estaven molt preocupats també per visibilitzar, per veure quina situació tenien les famílies que estaven ateses per aquestes entitats. Ens van demanar fer aquest estudi i nosaltres, lògicament, vam dir que sí i vam estar treballant també molt plegats en les entitats. De fet, la nostra metodologia de treball va ser molt conjunta, no? De dir, bueno, què necessiteu, què hem de treballar, no? Quina metodologia podem aplicar també per visibilitzar, no?, la situació de les famílies. I així vam començar en el 18, en el 2018, vam acabar l'any passat i van ser pràcticament com dues fases diferenciades, no? Ens ha pillat també la pandèmia entremig,
sí,
no? Que van tenir que, no?, que suspendre, van reemprendre una altra vegada i la idea era poder identificar també la situació de les famílies, un protocol, quines dades tenien, no?, quina situació tenien les famílies, no?, que era el que ens preocupaven. I van fer després també, com a acord de tots, no?, diguem, un recompte de famílies amb totes les entitats que van participar, i aquí va sortir el resultat d'aquest informe, no? Que són quasi 1.000 famílies.
És que, clar, és que són moltes,
no? moltes.
Moltes famílies.
Moltes famílies. Que, clar, que la idea és que, com estan ateses, no?, per aquestes entitats, no es veuen, però
sí,
existeixen.
Sí, sí. Però clar, existeix. Abans ho comentàvem, abans de començar el programa, ho parlàvem els tres. Pere, és aquesta la importància de fer que siguin les famílies, perquè quan es parla de sense llarisme s'individualitza molt, moltes vegades, i queda, i dins del sense llarisme, per una banda, queden bastant més invisibilitzades les dones, però les famílies encara més, fins i tot, potser. I aquí, Pere, suposo que està la importància d'aquest informe doncs, que veu proposar.
Sí, una miqueta el grup de família el que veiem era aquesta necessitat de fer visible això, és a dir, una de les funcions també de la xarxa és fer una miqueta de pedagogia sobre què és el sensellarisme, i veiem que era fonamental poder visibilitzar aquesta realitat a les famílies. Una cosa molt interessant també és que van fer unes jornades per presentar l'informe, sí. I va col·laborar una persona vinculada a la FEANSA, que és la Federació Europea d'Entitats que treballen per la millora de les condicions de vida de les persones sense llar, i ens va explicar que no hi havia estudis fets gairebé a nivell europeu sobre aquest fet. De fet, quan vam cercar una persona que pogués participar per presentar l'informe, es van trobar que no hi havia cap persona de referència sobre famílies, i va ser una persona que era referència sobre dones. Doncs això ens dona llum sobre com aquest col·lectiu queda tapat.
Sí, perquè sembla com si les famílies no tinguessin aquest risc. I no. O sigui, són famílies no que estan dormint al carrer, que no tenen llar, sinó que són famílies en risc. És a dir, que si no tinguessin el suport, l'ajuda, l'acompanyament de les entitats, estaríem parlant de famílies que no tindrien, o sigui, que no tindrien un sostre sota el que viure.
Clar, bueno, jo també recordar...
Ho dic perquè és molt a mi m'impressiona molt que no se'n parli prou d'aquest sector.
Jo penso
no?
Perquè hi ha desconeixement,
Ja.
No hi ha la informació, no? Penso que bàsicament és això. I també, el que deia el Pere, també important, no? La jornada, no? Home, és un indicador que no hi hagi informes, no? De famílies o molt poca, no? Visibilització de la situació. Però sí que és cert que FEANSA també, que és una federació d'entitats, no? D'atenció a persones sense llar europea, sí que ha fet una tipologia ethos, no? De classificació. I clar, normalment entenem el sensellarisme com les persones que estan al carrer,
sí.
No? I ens oblidem de que, per exemple, una dona que està en situació de violència, que està en una llar, una persona que està a la presó, totes aquelles persones que no tinguin accés a un habitatge o tinguin dificultats d'habitatge, també, pues estarien dintre. Per tant, sí, sí. És una categoria tan ampla, no? Que aquí tenim... Clar. Famílies, tenim persones refugiades, tenim nens, tenim dones, tenim... No? És precisament amplíssim, no?
Uh-huh.
I jo penso que precisament és per el desconeixement, no? Moltes vegades, no? De que també són persones sense llar, no? Aquestes.
Sí, sí, no, i el sí. Que deies, no... Tenir un sostre sota el qual dormir cada nit, que moltes d'aquestes, totes les famílies ho tenen, no vol dir que siguin famílies que tenen una llar. Això és important remarcar-ho i diferenciar-ho.
Sí.
Ho dèiem només al començar, que les que més pateixen la situació de sensellarisme, Maria Virginia, són les dones. Gairebé la meitat de les famílies que heu analitzat en aquest informe, doncs un 46% exactament estan a càrrec d'una dona sola amb fills. Això és com, diríem, multiplicar per molt la situació que ja de per si és molt complicada.
Sí, bueno, i aquí està realment evidenciat el que tots els estudis també, no, remarquen, no? Que realment la dona està en una situació més de desavantatge, no?
Diguem, sí.
Per la seva situació, no? De desigualtat, no? I per tant aquí les dones, clar, ho tenen pitjor, perquè a més en l'informe també sortia un percentatge molt alt de famílies immigrants, no? Que no tenen, per exemple, regularització, o que tenen dificultats per treballs, o que no tenen xarxa relacional, no? Per poder tenir, no? Deixar els seus fills. Tot això van sumant, no? Diguem, les dificultats per poder estabilitzar, no? Una situació. No? I les dones ho tenen pitjor en aquest sentit.
Sí, sí, i a més el que dèiem, una dona que ja ho tenen pitjor, i a més que té, és una dona sola, que té a càrrec doncs, els seus fills menors.
Sí.
Doncs encara dificulta més la vida, no? Una altra dada... A mi aquesta dada fa que... M'ha fet pensar en un peix que es mossega la cua, perquè diu que un 40% de les famílies analitzades viuen sense cap ingrés, un 40%, i un 35%, tot i que tenen feina, intenten sobreviure amb menys de 900 euros al mes. I això dels 900 euros al mes, que potser molts diran, home, però com es pot... Doncs, podem assegurar que hi ha molta gent que sobreviu amb menys de 900 euros al mes. I el que deixa és com un peix que es mossega la cua. És a dir, més precarietat laboral, i suposo que ho heu trobat a l'estudi, més risc de situació de sensellarisme. I a més, mares que potser perquè es fan càrrec dels fills no tenen la possibilitat de tenir una feina, encara que sigui, per exemple, a 8 hores, o compaginar feina i família.
Sí, sí, aquestes són les dificultats també que tenim de la mancança de polítiques, no?, a nivell de la familiar, mancança de polítiques també a nivell, no?, d'habitatge, no?, bàsicament, i ho tenen difícil en aquest sentit, clar. Per tant, són les entitats les que van sostenint, diment, aquesta situació. I també d'aquí venia la preocupació, no?, perquè es veia que s'allargava molt l'estància de les famílies, no? Lo ideal seria que aquestes famílies sigui un pas, no?, no?, per a trobar una feina, per a trobar una estabilitat, no? Però, clar, això s'allarga per què? Perquè no tenim polítiques, no?, que puguin ajudar, no?, i això estan sostenint moltes les entitats, bàsicament.
Sí. Pere, des del Servei d'Habitatges d'Inclusió Social de Barcelona, vosaltres oferim una, doncs, aquesta, una atenció integral, diríem, a persones, però també a famílies que es troben en situació de sense llar o en risc d'exclusió residencial. Quina és la situació de les famílies, centrant-nos en les famílies, a partir del que vosaltres treballeu i veieu dia a dia?
Bueno, realment la realitat és complexa, ¿vale? Perquè en principi l'acompanyament que fas al servei és a través d'un pla de treball amb uns objectius que es consensuen, doncs, amb la mateixa família, amb l'objectiu de poder guanyar una certa autonomia. Però ens trobem, doncs, com comentava la companya, moltes de les famílies són famílies monoparentals i en concret amb dones amb fills, i malgrat facin un bon procés al recurs i duguin a terme tots els objectius que s'han plantejat, arriba el moment de la sortida i no hi ha possibilitat d'una sortida autònoma. De cap de les maneres, ni amb una renda garantida, perquè ningú els hi lloga a un pis amb una renda garantida, amb feina tampoc, perquè si és una persona sola, doncs què tindrà de sou? 1.000, 1.200 euros. I
tirant amunt, eh? Malauradament, sí, tirant amunt. Sí,
I la realitat és que els hi demanen, doncs uns mínims. Llavors, doncs això, no? Destinar el 30% només al lloguer, per tant, quin número surt? 400 euros? Hi ha pisos a 400 euros a Barcelona? No. Llavors, doncs és el problema que tenim a les entitats. Aquestes persones, al final, quina sortida hi ha per elles? Són persones que ja han fet el procés d'autonomia i estan capacitades per tirar endavant, perquè ho han demostrat. Però el problema
però
és que no hi ha sortides ni oportunitats. Sí. Jo crec que ara mateix la tassa d'habitatge públic a Barcelona està al 2% o així, quan hi ha altres ciutats europees, Berlín, per exemple, fa uns anys crec que estava al 30% i es marcaven pel 2050 estar al 50% de vivenda pública. Llavors, aquest és el problema. S'han fet promocions darrerament i van sortint famílies, però no són suficients perquè no estan enfocades aquests col·lectius amb una situació de vulnerabilitat.
Hi ha ajudes també a l'habitatge, al lloguer, però que tampoc resulten... Sí, benvingudes siguin, amb això no estem dient que no, o sigui, afortunadament hi ha aquestes ajudes, però clar, sempre queden molt lluny de la realitat, no? Hi ha com un abisme molt gran entre, o sigui, aquestes famílies puguin rebre, per exemple, 200 euros al mes d'ajut, home, fantàstic, benvinguts siguin aquests 200 euros, però el que deies, no permet això, doncs, poder llogar un pis o viure amb autonomia. Moltes viuen amb relloguer, llegit a partir de l'informe, he vist. Quines altres situacions es troben, no? O sigui, estem pensant, per exemple, viure en una habitació una mare amb dos fills, per exemple, en una única habitació. Amb quines altres situacions es trobarien?
Home, aquí tenim, en relació a altres estudis també, no? Precisament les dones utilitzen altres tipus d'estratègies, no? Que és, diguem, és exclusió residencial oculta, que es diu, no? Que és, pues, això, no? Trobar alternatives, no? Amb altres famílies, reallotjament, pisos compartits, ocupar habitatges també, que és una de les situacions també, no? Que ha sortit, no? Amb bastant dificultats. Per tant, són diferents alternatives per poder, pues, pal·liar, no? Lo que deia el Pere, no? Aquesta situació, no? De tant encadenament de l'habitatge, no? Per tant, són les estratègies que utilitzen, sí, no? Les dones per poder mantenir, diguem, no? Un sostre.
Davant d'aquesta situació, clar, estan parlant de famílies que potser han de viure compartint pis o viure una persona, la mare o el pare, en aquest cas, amb dues criatures, imagina'm una habitació. Si ens centrem en la infantesa, Pere, en la infància, amb els nanos, això ha de tenir amb ells també, els ha de repercutir directament i i potser tampoc se'n parla prou.
La veritat és que té un impacte fort. El primer de tot és que els pares i les mares no poden estar a prop dels seus fills com els agradaria. Si tu fas ferralla, per aconseguir 5 euros potser has d'agafar 100 quilos de metall,
sí,
i potser t'has d'estar més hores que una jornada laboral habitual.
I amb unes hores que, a més, no són les habituals.
O mil casuístiques, si treballes en segons quins llocs o segons quins horaris. Llavors, no tenen la presència dels pares. Per part seva, el fet de viure, no tenir la seva pròpia llar, suposa que coses tan bàsiques com tenir un aniversari i poder convidar els teus amics i amigues a casa no sigui possible. Això genera vergonya, voler amagar la situació. I el que reflectia l'informe és que aquests nens i aquestes nenes, quan creixen i es fan adolescents i prenen més consciència de la seva situació, acaben responsabilitzant i culpabilitzant els seus pares.
Suposo que és una sortida, no?, d'una edat complicada, de preguntar-se el perquè i de trobar una responsabilitat, i la responsabilitat és la que tenen al costat.
I això...
O la culpabilitat que donen ells, no? Sí, vull dir, la visió que tenen ells.
I això genera una doble culpabilitat amb els pares, que ja són molt conscients de la situació que estan visquent i estan fent tots els esforços que poden, no? Però això, aquí, això que es parla de la cultura de l'esforç, està clar que no funciona, perquè aquestes famílies s'esforcen molt i això no fa que puguin aconseguir unes condicions dignes per la seva vida.
Clar, és el que dèiem, no? Una cosa porta l'altra, una cosa porta l'altra, una l'altra, una l'altra...
Sí, van sumant, no?
I van sumant, i cada vegada és més difícil.
Sí.
I amb el sentit que ni elles soles poden, no? Vull dir que gràcies, sort tenen d'entitats com la quantitat, afortunadament, de cada vegada hi ha més entitats que donen suport, i esperem, doncs, que informes com el vostre, doncs, també suposin que encara se'ls visibilitzi més dels que malauradament no estan... En quines situacions d'habitatge viuen aquestes famílies? És a dir, hem dit es pot donar el cas d'un pis compartit d'habitació, però viuen en la majoria, podem dir que viuen en una situació d'habitatge digna, o hi ha casos que potser no és així?
Normalment són precaris, no? Els habitatges, és el que deia també el Pere, no? Són situacions molt precàries, a més, amb poc espai, compartint, no?, en condicions, amb unes infrahabitatges, no?, de humitat, i en situacions molt, per a la salut, molt, molt delicades, no?, també, I, per tant, o si són cases d'ocupació, també moltes vegades en perill, no?, a vegades, no?, de viure, no?, en un espai que no és segur, no?, i moltes famílies es troben.
Una cosa situació molt interessant, quan es va fer la jornada de presentació de l'informe, hi havia un parell de testimonis que parlaven de la seva realitat, i a mi em va encantar amb la dignitat que intentaven vestir la seva realitat d'habitatge, no?, de dir, estic visquent en una nau, però escolteu, que jo això ho faig que sigui una llar, no? I ho dic en el sentit aquest, no?, de malgrat aquestes situacions difícils, són persones que tenen una dignitat igual que tots nosaltres, no?, i que t'ho demostren cada cop que les escoltes parlar i et demostren, doncs, el que deia, com s'esforcen, igual que nosaltres, però la situació no permet que rebin, doncs, redits els seus esforços.
Ara m'ha vingut al cap, fa mesos, la tristíssima notícia de l'incendi aquella de la plaça Tetuan, que vivien en un infrahabitatge, que no era... No podia, però sí que la família, els pares, intentaven, van sumar tots els seus esforços perquè allò fos un habitatge digne, sí, sense poder-ho ser.
Sí. Sí,
no?
Sí,
perquè
sí, sí.
Ho tenien, doncs, fet... ho havien fet d'una manera, doncs, que com a mínim que les criatures se sentissin com a casa, tot i que mai allò podia ser una casa, no? I aquestes... Per acabar, i a veure si us demanaria brevetat, i potser és molt difícil el que us diré, però quines... tu, com a coautora, Maria, de la Maria Virgínia, d'aquest informe, recerca sobre les famílies en situació de sensellarisme a Barcelona, quines han de ser les línies d'actuació? Fins on... que no hem arribat i que s'hauria d'arribar com a mínim fins aquí. Jo sé que és molt difícil,
Moltes. Molt greu és... Bueno, vale. A veure, home, el que abans també ho deia, no? Jo penso que, bàsicament, i el que estem dient fins ara, és que les dificultats són estructurals, No? Per tant, aquí ha d'haver-hi realment canvis estructurals, no? I polítiques que puguin donar resposta a aquestes famílies. No? Per tant, polítiques d'habitatge, polítiques també de conciliació familiar, no? D'ajudes a les famílies que es troben en aquesta situació, també tot el tema de l'infància, possibles ajudes a l'infància, que més podríem... d'acompanyament, bueno, també de reforçament,
evident,
no? Les entitats...
És evident que moltes coses... No
faria
sé si
falta
Pere,
moltes...
Sí.
Moltes polítiques que no tenim ara.
Tu, com a... des de la visió d'una entitat com és el Servei d'Habitatges d'Inclusió Social, què més cal?
És que ho ha dit la companya, el tema són més polítiques d'habitatge per facilitar l'accés a totes les persones. Sí, sí. Se suposa que és un dret segons la Constitució i malauradament no s'està podent fer prou en aquesta...
És a dir, que potser hauríem de començar, la base hauríem de començar que aquesta gent, doncs, que sàpiga... que es veiés que s'està vulnerant els drets bàsics d'aquestes famílies, d'aquestes persones, no? Vull dir, drets tan bàsics com és l'habitatge, el dret al treball digne, el dret a la infància, n'hem parlat.
Justament un dels objectius del grup de famílies era poder visibilitzar la vulneració de drets,
sí, sí,
com tu ara mateix comentaves, i és justament això.
Sí. Doncs la veritat és que estaríem molta més estona parlant amb vosaltres, i ens han quedat cosetes per dir, i llavors sempre dic el mateix, a veure si us podem tornar a convidar i en podem tornar a parlar. Maria Virgínia Matulí, professora de la Unitat de Formació i Recerca, Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquesta tarda. I el mateix et dic, Pere Cobo, coordinador del Servei d'Habitatges d'Inclusió Social de l'Ajuntament de Barcelona, gestionat per ATRA. Moltíssimes gràcies també per ser aquí amb nosaltres.
A tu.
Moltes gràcies.
Anem fatal de temps, com sempre, vaja, això no és novetat. Acabem aquí l'Àngels, per tant, que acabeu de passar una molt bona setmana. Ens tornem a escoltar diumenge vinent. Moltes, moltes gràcies per ser-hi.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.